Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. Junts per Catalunya defensa que la llei d'amnistia ara sí que blinda absolutament tots els encausats pel procés independentista fins al 2023, a diferència del redactat del 30 de gener, que el partit calcula que deixava fora entre 150 i 200 persones. Un dels canvis principals del nou text és que els delictes de terrorisme seran amnistiats d'acord amb el dret europeu i no amb el dret espanyol. Més detall, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El nou text que han acordat el PSOE, Junts i Esquerra té un seguit de canvis respecte al de fa prop d'un mes. Entre ells, a l'escrit actual, el delicte de terrorisme queda vinculat a la directiva europea i al fet d'haver causat una greu violació dels drets humans i no al codi penal com passava abans. També el concepte de malversació queda més acotat. Ara el desviament de fons públics per finalitats polítiques hi queda recollit i només en queda fora aquell delicte que hagi comportat un enriquiment personal. I a l'últim, perquè un delicte de traïció no entri a l'amnistia, cal que hi hagi hagut una amenaça real i un ús de la força. Junts està satisfet d'haver arribat a aquest acord després que fa un mes tombés la llei d'amnistia al Congrés per continuar-la negociant.
Moltes gràcies, Judit. Més qüestions. El Sindicat d'Educació USTEC lamenta manca de concreció les mesures que el grup d'experts de l'informe PISA va entregar ahir a la consellera del departament, Anna Simó. El sindicat reconeix que pot compartir part de les mesures, però afegeix també que n'hi ha moltes que són lesives per l'escola catalana o tan inconcretes que donen un marge molt ample a la interpretació. També lamenten que no hi hagi un calendari d'implementació. En una entrevista a Ràdio Estel, Joan Vila, membre del grup d'experts de PISA, explica que entre les mesures més urgents hi ha repensar la formació dels professors o millorar també el benestar de les comunitats educatives. Són declaracions a la caravana.
En aquests moments a l'escola hi ha un cert desconcert i una part d'aquest desconcert és perquè la formació inicial ha canviat i probablement això s'ha de repensar.
Vila també ha assenyalat que no hi ha dades que valin que la sisena hora lectiva sigui positiva o que no ho sigui. Per això han demanat que es faci una anàlisi. Amb tot, també veu insuficient els 50 milions d'euros que el govern destinarà a educació, però valora també aquest gest. I en plana internacional, atenció a aquesta xifra, el 70% dels morts per l'ofensiva de l'exèrcit israelià a Gaza són dones i menors d'edat. Les xifres d'Amnistia Internacional es publiquen avui en el marc de la commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de la dona. Pràcticament la meitat dels desplaçats a la franja també són dones i nenes. Les condicions de salubritat són, segons aquesta mateixa font, especialment dures per a elles que no tenen accés a productes higiènics o que no poden tenir tampoc cap intimitat quan van a uns banys en condicions deplorables. L'ONG també detalla que quan va començar el conflicte hi havia unes 50.000 dones embarassades i sense accés a salut obstètrica. Des de l'inici d'aquests atacs es calcula que han nascut uns 20.000 nens. La 1 i 3 minuts, esports. La policia ha detingut 39 ultres de l'Osasuna i del Betis per una baralla multitudinària el passat mes d'octubre a Sevilla, tot plegat abans que comencés el partit entre els dos equips corresponent a la jornada 11 de Lliga. S'han fet detencions a la capital andalusa, però també a Madrid i a Pamplona. Està previst que el macrooperatiu policial s'allargui durant tot el dia d'avui i no es descarta que hi hagi més detencions. I el Barça s'ha entrenat avui per preparar el duel de demà contra el Mallorca, que obrirà la jornada de Lliga. Ho ha fet encara sense Ferran Torres, que continua lesionat. Sí que ha saltat al camp d'entrenament Marcos Alonso, que encara a la recta final de la seva recuperació. Davant l'elevada llista de baixes, Xavi Hernández ha comptat amb bastants jugadors del filial, com els habituals Héctor Ford, Pau Cubarsí, Marc Casado, Marc Guiu i el porter Diego Choquen. També s'ha entrenat Unai Hernández, l'interior, que podria anar convocat per les baixes de Gavi, Pedri i De Jong. Un dubte que resoldrà aquest mateix migdia, just ara de començar la roda de premsa de Xavi Hernández prèvia a aquest partit. I d'altra banda, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Real Madrid pel vídeo que la televisió del club fa criticar les decisions arbitrals. Així ho ha confirmat en un comunicat al Sevilla, que és precisament el club que va presentar la denúncia. Una denúncia del club andalús que va arribar després que el Real Madrid Televisión publiqués aquest vídeo, va ser durant la prèvia de l'enfrontament entre blancs i sevillistes. periodistes intentant influir en els àrbitres. Era un vídeo on es recopilaven errors dels àrbitres Díaz de Mera i González Fuertes, que, segons apuntava aquesta mateixa televisió, havien perjudicat el Real Madrid. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora a les dues a l'Estel Migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran també la resta d'actualitat. Fins les dues, els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, segur que molts de vosaltres heu escoltat aquesta cançó alguna vegada, un dels temes més icònics de la pel·lícula francesa dirigida per Christophe Barratier i estrenada l'any 2004. Us parlo de Los Chicos del Coro. Doncs ara el Teatre Tívoli de Barcelona acull, i des del 16 de febrer, Los Chicos del Coro, el musical. Tot un espectacle musical de gran format que segueix el mateix argument de la pel·lícula francesa. El cert és que l'espectacle arriba a la capital catalana després de reunir més de 150.000 espectadors al Teatre La Latina de Madrid. Tot un èxit avalat per la crítica. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar el director Juan Luis Iborra, un dels grans de casa nostra, que és el director d'escena de Los Chicos del Coro, el musical. Juan Luis, muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy en la caravana.
Buenos días, encantado y feliz, Juan Luis, de hablar de Los Chicos del Coro.
Qué bien.
Es una cosa fantástica.
Es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Tuve la posibilidad de ver el estreno en Barcelona y de verdad que es una maravilla, que la gente no se lo pierda. Lo cierto es que casi lleváis un mes en Barcelona y la pregunta de rigor sería, ¿cómo está siendo la acogida por el público? ¿Qué respuestas os da el público al salir del teatro?
Pues tú la viste el día del estreno, pues así todos los días. O sea que, maravillosa. Sí, hay algo en esa función que es mágico, que es, yo creo que es, hay humanidad y hay buenos sentimientos y hay una serie de valores que normalmente no están en muchas obras de teatro, y aquí la verdad es que... Y hay 15 niños que te llevan... Te tocan el corazón y te hacen volar y te hacen pensar y te hacen disfrutar del espectáculo, y eso pues hace que el público se emocione, le guste y aplauda a rabiar al final, ¿no?
Casi 20 años después de su estreno en el cine, La magia de Los Chicos del Coro, que continúa, ¿cómo ha sido el trabajo de adaptar la película al teatro?
Pues mira, la adaptación no la hice yo, es cierto que trabajé mucho después y hay escenas nuevas. Era bastante fácil porque es una historia muy centrada en un lugar, en una localización, con lo cual no era complicado. Lo más complicado que podía parecer era trabajar con niños, además, porque no son solo los del escenario, porque hay reservas de todos por si caen enfermos, porque no pueden trabajar tanto, o sea que hay muchos niños y tienes que trabajar con un mínimo de 30, 35, y en Madrid éramos 70 niños. Y eso podía parecer al principio algo duro, y yo lo confieso, ha sido el mejor regalo de mi profesión, y eso que llevo 40 años en la profesión, he hecho de todo, cine, teatro, televisión, y jamás agradeceré que me llamaran para este... Porque conseguí dar todo lo que podía dar en este espectáculo con los niños, y si les das, ellos se responden. Y claro, tener a 70 niños ahora en Barcelona, y a casi 20, 30 niños, que te den cariño y te ve... Y, te miran con unos ojos abiertos, así como cuando les da las indicaciones de ahora hacéis esto, no sé qué, y de pronto en los ensayos, que es en una sala vacía, después entras al teatro y claro, ven el decorado y se emocionan y lo dan todo y son vírgenes y tienen mucha verdad en todo lo que dicen. Y eso para un director es un regalo.
Decía, muchos conoceremos Juan Luis Iborra por sus trabajos en cine, en televisión. ¿Cómo ha sido el ejercicio de pasar del cine a dirigir en teatro? ¿Sirven las mismas herramientas?
Sí, la verdad sí, porque yo creo que básicamente un director lo que tiene que tener es comunicación total, absoluta, con los actores y que te den, como digo yo, el alma, ¿no? Para tú moldearla. Y eso sirve igual en un sitio que en otro. Es verdad que el teatro tienes que tener, es una disciplina distinta en cuanto que la visión en cine, uno cuando piensa en cine piensa en primeros planos, y aquí en teatro tienes que pensar siempre en planos generales, ¿no? Porque el espectador lo ve todo siempre en grande, ¿no? Y los movimientos y ese tipo de cosas los tienes que pensar siempre como si fuera un gran plano general, ¿no? Pero por lo demás, a la hora de trabajar con los actores es lo mismo, es mucha confianza, que te entiendan bien lo que tú quieres decir y sobre todo que confíen en ti, tú confiar en ellos, o hacerles ver que confías mucho, mucho, mucho en ellos, porque así lo sacarán todo.
Lo cierto es que los chicos del coro del musical tienen una cierta licencia, porque habéis incorporado personajes femeninos que quizá tocaba, ¿no?
Sí, yo eso lo hicieron en Francia cuando hicieron el musical y yo hablé con el director, con Barratier, con Christophe, que estuvo aquí, y dice, yo digo, además, yo musicalmente soy no soy un especialista, ¿vale? Para eso están los profesores de canto y tal, pero es cierto que aquí en Madrid mucha gente, muchos actores muy famosos, cantantes, me decían, joder, ¿cómo ha mejorado que en el coro haya voces femeninas? Porque eso es, y se lo comenté a Christophe y me dice, si es que yo engañé un poco, porque en el compact de la película había niñas también cantando, con lo cual cuando hice la obra de teatro dije, necesito también el mundo femenino. Yo creo que es muy bonito porque además el mundo femenino de niños y niñas juntos funciona y yo creo que además está en un discurso ahora bonito, que es un discurso de la igualdad y además el primer número es de ellas diciendo, nosotras sabemos tirar pelos, me encanta, y sabemos dar patadas, o sea que cuidado con nosotras que no estamos aquí. Y está muy bien así.
No quiero explicar nada que no se pueda explicar, Juan Luis, pero sí que es verdad que, atención a quien vaya a ver el musical en Barcelona, yo animo a toda la audiencia que vaya a no a ver el musical, a disfrutar, a vivir el musical, porque al final de la función el coro de niños y niñas regalan una pieza fundamental para nuestra tierra, ir y descubriréis de qué estoy hablando. Un elenco infantil decía que está formado por 19 chicos y chicas de edades diversas formados en Barcelona para la ocasión. Con todo esto, la producción ha creado, mira, tú que eres conocedor de nuestra tierra, ha creado una cierta esculanía, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, es verdad que Cataluña, las escolanías es quizá tanto en todo lo que es Cataluña como en el País Vasco, que estuvimos en este verano en Bilbao, y que también hay muchas escolanías, son los lugares donde más tradición hay de coros. Y la gente que ha pertenecido en un coro, bueno, ya lo ve eso, a una escolanía, y se emociona mucho más, porque claro, ve todos los referentes y todas las cosas que ellos han pasado, ¿no? Fue un trabajo de que estuvimos 2 meses y pico, casi 3, los fines de semana trabajando con los niños, primero los de canto, los profesores de canto y de voz, y después ya entré yo con la interpretación. Y esa parte es una parte en la que yo disfruto mucho los ensayos, porque ves cómo va creciendo todo. Y eso es muy bonito, es muy bonito.
Mira, quería hacer mención a este próximo sábado, a la función de este próximo sábado, porque si no me equivoco, celebráis la función número 300.
300 funciones.
Que es una barbaridad.
Es una barbaridad, sí. Yo espero llegar a los 500. Sí, sí, no, llegaremos. No, llegaremos porque, claro, aquí en Barcelona nos queda todavía más de la mitad de la temporada. Estamos hasta mayo. Sí. Después vamos a Valencia y después volvemos a Madrid un año más.
Wow.
A la Latina. O sea que yo creo que pasaremos a las 500. Sí, es como... De pronto, cuando... Esto es para un profesional... Es tocarte la lotería. Quiero decir que uno empieza todos los proyectos con la misma ilusión de que funcionen, pero claro, no todos funcionan y no todos tienen el éxito, no, ya no solo de público, sino de crítica también, que en este caso aquí en Barcelona la crítica nos ha tratado maravillosamente bien, en Madrid también lo fue, pero y que te toque un proyecto de estos, pues es como decir, qué bien, ¿no? Porque, claro, yo... Cada vez que vas al teatro y ves que la gente se emociona y a la salida, oyes, a mí me gusta mucho parar. Lo bueno de los directores es que no somos físicamente conocidos. Entonces, te puedes pasear para escuchar lo que dicen, que no hay nada mejor. Y claro, cuando, aparte de que ya hayas visto que se emocionen, a mí me encanta salir al hall de salida para escuchar y moverme como si fuera un espectador más con los comentarios de la gente. Y esto me llena, el ego me lo pone, es como, se hincha, fantástico.
Juan Luis, por último, déjame hacerte dos últimas preguntas. La primera es, estáis hasta el 5 de mayo, ahora lo decíais, en el Teatro Tivoli de Barcelona, luego seguís la gira, finalmente vais a Madrid, donde estaréis un año más. ¿Está siendo un poco el boom de los musicales?
Es el boom. Yo creo que un boom engordado, digamos. Y queda un poco de miedo. Este año ya da un poco de miedo porque en Madrid el año pasado se estrenaron 14.
Es una barbaridad.
Se estrenaron más que... Es una barbaridad. El colectivo de trabajadores de los musicales ahora es importantísimo. Y eso ya no solo esto, quiero decir que un musical atrae a gente de fuera, son hoteles, restaurantes. Yo creo que hay demasiados todavía, porque es verdad que ha crecido mucho el público que va, pero todavía no tenemos la cultura de los anglosajones del musical. Esto se tiene que hacer poco a poco y con los años. Pero es verdad que el boom ha crecido y se nota sobre todo cuando haces un casting, que antes te costaba encontrar a un actor que bailara, cantara e interpretara. Y ahora la gente se ha formado en Londres, en Nueva York, y haces un casting de musicales y se presenta gente y alucinas. Dices, Dios mío, qué gusto. Y sobre todo, qué gusto ver que la gente se ha preparado tanto, porque es verdad que hay mucho trabajo. Es que, y musicales de gran categoría, como ahora mismo está Chicago, los productores que viene de Barcelona, que es una producción Barcelona que se estrena, que hoy, por ejemplo, hoy esta noche voy al estreno de los productores en Madrid.
Qué bien.
Pues evidentemente El Rey León, que lleva 13 años. 13 años. Es el momento de los musicales. No sé si se vivirá un momento tan dorado, espero que se siga. Pero es el gran momento de los musicales, sí.
Por último, Juan Luis, entenderás que yo no puedo tener a Juan Luis Iborra y no preguntarle en qué está trabajando ahora mismo.
Ah, pues estoy trabajando, mira, un musical
que
no me dejan
decir. Porque sé que no paras.
Sí, no, un musical de pequeño formato, que también los hay ahora mucho,
sí,
que se llama Los Tacones de Papá, que estrenamos en el Teatro Lara. Es una comedia divertidísima, muy loca, sobre el mundo de los transexuales, no los transexuales, el mundo de los transformistas, más. Y estoy en eso, estoy en un musical, que eso sí, ya si quieres dentro de unos meses hablamos, porque no he firmado un contrato de estos, ahora se firman
de confidencialidad,
contratos como que, totalmente, que yo es el primero que he firmado en mi vida, pero que yo creo que en un mes y medio, dos, se dará la noticia del musical, y estoy en ello también, que será para finales de año.
Vale, ¿y este vendrá a Barcelona o no?
Y estoy yendo a Barcelona. ¿Eso irá a Barcelona, dices?
Sí.
Pues no, pues supongo, no lo sé. No es todavía... No. El pequeño, ya nos lo han pedido, salas así pequeñas, yo creo que sí, irá a Los Tacones de Papá. Porque es algo muy, muy loco, muy divertido, muy, muy divertido. Y el grande, pues no tengo ni idea. Estoy a los productores, pero vamos...
Tú aprieta, Juan Luis, tú aprieta.
Sí, yo aprieto, además. Yo estoy yendo ahora a Barcelona, estoy disfrutando la ciudad como no la disfruta nunca, porque yo cada 15 días voy y estoy dos o tres días viendo el espectáculo. O sea,
qué bien.
Y me toca ir la semana que viene, el miércoles ya estoy ahí y estaré hasta el domingo, pero una cosa así, más o menos. Y disfruto de la ciudad y de los niños del coro.
Hacemos una cosa, Juan Luis, te llamamos de aquí mes y medio y nos cuentas este proyecto de musical, el grande. Juan Luis Iborra, director de escena de Los Chicos del Coro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Gracias, un abrazo grande. Gracias.
Radio Astel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Radio Astel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel. Veu clara, amb Clara Luna.
No ho anava a fer avui, però al final m'hi he tirat a cap.
Oh, yeah.
Que tinc la veu molt cansada avui. Però clar, t'has posat de genolls i dic, no pots fer-ho.
Sí.
M'he posat nerviosa.
Clara Luna, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt cansada.
Mira, començarem diferent avui. Treu la música. Jo et vaig demanar una cosa.
I?
El passat programa.
I?
I la darrera, que de fet era la primera gala d'Eufòria, va passar això.
Doncs mira, nosaltres aquí estem absolutament fascinats per la caravana d'actuacions que hem presenciat aquesta nit. Ens ha semblat una primera gala...
Bravo! Bravo! Caravana, hem sortit a TV3 i a la gala d'Eufòria. Bravo, a sus pies.
Que guai, va ser molt divertit colar-ho. Perquè a més tenia tot el sentit del món. Havia sigut una caravana d'actuacions espectacular, una darrere l'altra.
Sí, 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 va ser molt... En parlem de tot plegat, ja
i
comencem
tant.
A... Sí?
Bueno, no sé, tu mateix.
Jo vaig flipar molt.
Sí?
Amb la qualitat. Vaig flipar molt.
És que, i t'ho pregunto perquè moltes vegades quan estàs tan ficat dintre d'un projecte no tens la perspectiva. I jo els veig i veig... persones que ja m'estimo molt, que sé què és el que els costa i què és el que no, què és el que els surt supernatural i a mi ja no em sorprèn perquè ja m'ha sorprès la primera vegada i després ja està, no?
Clar.
En canvi, m'agrada molt rebre això, doncs, aquestes primeres impressions. Què et va semblar? O sigui, et va agradar, en general, eh?
Molt. Jo tenia molt la sensació, Clara, d'allò que em vas explicar la setmana passada, que en alguns els hi deies, vinga, va, anem a fer això. Ui, no sabré, patapam. I t'ho fèiem.
Sí, exacte.
Doncs això. Aquesta mateixa sensació la vaig tenir jo veient la gala.
Jo crec que es van créixer molt i que penso que això tots els artistes una mica ho fem, que quan puges a l'escenari i veus que ja no hi ha volta enrere, no? Ja no pots tornar cap a casa, diguéssim,
sí, però
estàs allà.
Però igual, encara que no puguis tornar cap a casa o no puguis tornar a amagar-te, perquè clar, la pressió del moment ho has de fer. Hosti, sortir per primera vegada amb un escenari com el d'Eufòria.
Sí, sí, sí.
Que és gran, és que allò,
fora bromes.
Sí. Ple de gent davant. Escolta'm.
Ple de gent davant i sabent que qualsevol cosa que facis...
Posats, eh?
Exacte. Sabent que qualsevol cosa que facis o que diguis o que surti millor o pitjor, després tindràs... Bueno, hi haurà repercussió, no? Mm-hmm. I que se't recordarà. Sí, sí, sí. Sí, sí, jo també crec que és una pressió. Però en aquests casos també penso que és millor no pensar-hi massa. Mm-hmm. Perquè si amb això li dones molt d'espai en el teu cap, igual sí que els nervis poden amb tu, no? I crec que és el que dèiem l'altre dia també, que els nervis els has de fer, t'has de fer amiga d'ells. Han de venir amb tu, han de conviure amb tu i tu has de saber-los i treure suc.
Clar, clar, una cosa és el que veiem per la tele i l'altra el que passa després. Els hi feu veure, les actuacions?
Sí, i tant.
I espera't, que acaba de sortir la Clara Luna del programa. I ha fet... Sí,
no,
tant.
Perquè clar, és que és la millor manera d'aprendre, també.
Sí?
I costa moltíssim veure's i escoltar-se, i tant. O sigui, a mi també em passa. Però...
I jo els companys de la ràdio sempre els hi dic, escolteu-vos.
Clar.
Sona molt, molt egòlatra, però escolteu-vos.
No, però per...
Escolteu-vos amb una llibreteta al costat.
Sí, senyor, amb un sentit crític i de poder-te... aplaudir les coses que t'han agradat, perquè també t'agraden coses que fas.
Absolutament.
No és sempre només per mirar què és el que no fas bé, no? Faltaria més. Al contrari, no? Jo què sé, hem de...
Sí,
que els hi fem veure. Bueno, a més, ells ho veuen, és que és inevitable.
És així.
Què et va semblar el jurat?
Bé.
Ai, ai, ai. Sempre hi ha controvèrsies amb el jurat. A veure, explica'm.
Una mica tou, a vegades.
Ah, sí?
Sí.
Ah, podrien tenir més...
Jo crec que sí.
Mira, a mi em fa gràcia aquest any perquè...
A l'hora de votar, eh? No a l'hora de dir. Jo crec que a l'hora de dir... Està molt bé, saps? Es posen molt amb el paper de jurat i expressen molt bé la seva opinió. Cosa que m'agrada molt sempre d'Eufòria és no perdre mai el respecte.
Home,
mai.
Sí, clar.
És a dir, t'ha sortit com t'ha sortit, per tant... no perdre mai el respecte. Mira, una de les persones que va ser molt dures va ser l'Alfred, per exemple.
Amb qui?
Ah, no ho recordo. Ara em fas clar.
Tranqui, no. Sí.
Ah, no ho recordo. Però era com el més seriote, no?
Sí.
El més... Ja fotre aquí...
També era el primer dia seu.
Sí, jo crec que va voler marcar una miqueta.
Potser.
Però sempre des de la part positiva o des de la part anem a aprendre d'això. Mm-hmm. No des de la part destructiva, no des de buscar el show per buscar-lo.
Doncs això és interessant,
que això és el que, ja, sí, no? Això és el que m'agrada més d'un format com Eufòria.
A mi m'agrada aquest any perquè tenim com tres perfils, un musical, un més d'interpretació i l'altre més dance, de la part de ball, exacte. Sí. O sigui que tenim tres experts, diguéssim,
cadascú en el seu.
I tres persones que tenen molta sensibilitat i que saben... Però clar... Vull dir que saben veure quines coses els agraden i quines no, però evidentment sempre és subjectiu. Ells parteixen de les seves experiències i de la seva professionalitat, uh-huh, però no deixa de ser subjectiu. Per tant, vull dir que sempre el que ells puguin opinar sempre serà qüestionable per part de la resta de la gent i sobretot per part dels concursants, que alguns es queden tocats, no?, després d'algun comentari de «Ai, m'ha dit que no he fet no sé què i jo m'ho havia treballat tant». Bueno, tu t'ho has treballat molt, però a l'altra persona li ha arribat el que li ha arribat.
Jurat d'Eufòria, que recordem, són...
Albert Sala, Carol Rovira i l'Alfred García.
Per cert, Albert Sala, mira, m'has de treure d'incògnita d'això. Va vestit així pel carrer?
No. De fet, ni el reconeixeries si te'l trobessis pel carrer. Crec que no.
Com va ell normalment?
Normal.
Sí, eh?
Clar.
No el coneixeríem, segurament. Clar. No el
coneixeríem. És la gràcia, també. I els coaches, que t'han semblat? Has vist alguna coseta?
He vist alguna coseta, el d'interpretació m'agrada molt. Uh-huh. Molt. A mi, normalment, els d'interpretació m'agraden molt.
Sí, és molt xulo el treball que fan.
Sí.
Uau, és molt... Sí. Treuen molt de suc allà dels
Crec que els ensenyen molt... Mira, ensenyen molt els concursants a interpretar o a sentir... No escoltar, a sentir allò que estan cantant, però tu quan ho mires en pantalla, o escoltes, o veus, també t'ensenya a escoltar la música d'una altra manera, que això és importantíssim. Abans en parlàvem, avui ha vingut Lídia Pujol amb aquest estudi, una de les grans veus de Catalunya, i ho comentàvem, això, no? Moltes vegades portem... Mira, jo sempre, ja em coneixes, vaig amb els cascos pel carrer, escoltant música, sempre. I a vegades t'habitues tant... que escoltes la música, però no la sents.
Uau.
Jo crec que ens hem d'acostumar a sentir la música. Perquè, si no, quin sentit té? No? Si la música és aquell...
No és de fondo, no és un fil musical, no?
Si és aquell canal comunicatiu pel qual ens entra el sentiment, un missatge, el que no podem deixar... o el que no podem ometre, és el missatge, precisament.
Clar,
no?
clar. I en aquest cas, els nois i noies del programa han d'enviar aquest missatge amb el cos, amb la veu i amb la interpretació.
Sí. Jo que encara no estic habituat als noms, ja em perdonaràs, Clara, eh?
No, t'amoïnis, ja te'ls aniré recordant.
Teniu una concursant que canta flamenc?
Sí, la Valèria, t'he portat un tall avui.
A mi ja m'ha guanyat.
Que guai.
És impressionant.
O sigui que ja tens favorits, diguéssim, tu.
Alguns, i dic en plural.
Molt bé.
Alguns.
Aquesta setmana comencem a tenir favorits.
Home.
Favorits pel jurat, clar.
Clar. Va, comencem a fer el repàs?
Sí, mira, t'he portat el primer tall al Blinding Lights. Mm-hmm. Oh, caram, que difícil. Blinding Lights.
Blinding Lights.
Que ens va cantar l'Hugo. Clar, no els he tornat a escoltar, jo, de fa dies. I ara estic fent de profe, no? Estic prenent notes.
Uau, t'has posat seriota ara, eh?
Mira, aquest Lugo és un dels concursants que va sortir del programa.
Sí.
Aquest tema és de The Weeknd. I també és veritat que el tenim com molt al cap d'una manera. Mm. I el tema, ara que anàvem comentant coses, el tema ja és bastant pla. El tema en si.
Sí?
Vull dir que melòdicament no hi ha salts o una part on, uau, l'energia exploti o la veu exploti, però, clar, com que la tenim al cap cantada per The Weeknd...
A mi, personalment, jo faré de jurat sense entendre un borrall de música, que m'encanta a mi això. Per tant, faré pantomima. Em va faltar el moment explosiu.
Clar, passa que no el té el tema, ja. Però sí que és cert que igual es podria haver dirigit. Jo crec que l'Hugo ho va fer fantàstic i...
Podria haver dirigit, t'estàs tirant pedres a sobre del...
Sí, perquè... Bueno, perquè igual si des de fora, saps? Podríem haver-li dit... El que passa que estem una mica lligats clar, de peus i mans, perquè no podem fer grans variacions dels temes originals. Vull dir que li haguéssim demanat, ostres, canvia la melodia. No ho podem fer, això.
Sí, 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 més la primera gala, escolta'm. Anem a la segona?
Anem a la segona.
He estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor, he sobreviscut l'amor. Vull somriure, despertar-me i estirar-me sota l'arbre. Puc vestir-la de color. La meva vida és la meva sort, que més vull. Si m'estima, em pujaria, si ho faria tot per tu.
Què?
Mira, és que ara estic pensant, estàvem dient coses, però ara aquí estem només escoltant, i a la tele
clar,
veus.
Es veu, també.
És a dir, que hi ha una part molt forta també de les actuacions, que
sí.
És la posada en escena.
Sí, sí,
i
sí,
la posada en escena de l'Hugo era molt guai.
Per exemple.
Amb ballarins, hi havia...
Estic molt d'acord, eh?
Sí, o sigui, la dinàmica estava més en la posada en escena que no pas en la,
clar.
música, no? Sí. O en la part interpretativa, sí, musical.
Mm-hmm.
Aquesta és la Tamara, i va cantar La meva sort, dels Ginestà, un tema del 2024, el seu missatge, que és el que insistíem molt amb ella, i era molt fàcil realment que ella connectés amb això, era com que parlava d'estimar-te a tu i de posar-te tu al centre, uh-huh. No? I amb ella li ressonava molt, perquè trobava que ella a la seva vida en altres moments havia, no s'havia posat al centre de la uh-huh. seva vida i ara estava com agafant les regnes, i era molt guai veure-la, interpretar-ho i deixar-se la pell. Perquè, a més, la Tamara va dir, jo és que no sé ballar. I en el primer número va dir dues coses, no sé ballar i no m'agrada el rosa. I al primer número li posen un vestuari
vaja,
rosa
vaja.
I la fan ballar. Però jo crec que se'n va sortir superbé.
Absolutament. Mira, jo aquesta la trobo tan dolça com potent.
Sí, jo crec que ella té... Igual que l'Hugo, eh? L'Hugo em sembla un tio que té una personalitat a la veu molt interessant.
Que sembla que me l'hagi carregat no me l'he carregat, eh, pobre?
Però punt de partida
Putem,
és...
Jo no ho faig, això, eh?
Que no. Jo no t'he agafat així. Però el punt de partida és que són 16 concursants escollits, triats entre centenars i milers. Vull dir que ja són gent molt personal.
Sí.
Sí, molt potent.
Parlant de gent molt personal, parlant de que abans em preguntaves tu ja tens preferits?
Uh-huh.
El Xavi.
She'll only come out at night to lean and hungry type and nothing is new, seen her here before. She's sitting with you, but her eyes are on the door. Mm-hmm. So many have paid to see what you think you're getting for free. 'Cause the woman is wild, she got tamed by the pure of a jack you are.
Un tamasso...
Clar, és que...
Per un... Perdonareu, eh? Com que tu no pots ser-ho, jo sí seré imparcial. Per un artistasso! I punt.
Sí que ho és, sí, el Xavi.
Xavi,
però mira aquesta cançó. És que, clar, hi ha cançons i cançons. Aquesta cançó comença avall, suavet, després entren les veus i tot se'n va amunt. És molt més fàcil que exploti, no? Aquella sensació de dir, uau, en un minut i mig hem passat de 0 a 100.
Sí. Mira, estàvem parlant abans de clar, és que no podem fer molta cover o no podem fer molt canvi de la música.
Sí.
Però sí que és veritat que, tot i no fer el canvi, a mi m'agrada molt quan succeeix una cosa al programa, que és quan denoto, i no sé explicar el per què, però sí que ho denoto, que aquell tema se l'han fet seu.
Mira, aquest tema, a més, aquest tema és Man Eater, de Daryl Hall i John Oates, del 1982. L'original no té res a veure amb el que estem escoltant.
No.
Parla d'una devoradora d'homes. I la versió que vam escollir pel Xavi és la versió de la pel·lícula No Hard Feelings, que comença, que de fet és només amb piano i veu. Però partint d'aquella versió que ens va agradar molt d'aquesta pel·lícula, a la meitat del tema li vam afegir cordes, va entrar la base amb la bateria, vaig fer les segones veus que no hi eren, en la versió principal original no n'hi havia. I llavors vaig portar unes segones veus més així, tipus corda gospel. Vull dir que tot plegat vam intentar-li donar una personalitat a l'estil del Xavi, i és que el Xavi s'ho va fer seu, vamos, en el primer instant.
Sí, 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 és brutalíssim.
T'he de dir que va estar una mica millor en els assaigs.
Sí?
Sí, o sigui, que fliparies.
Suposo, a mi em va agradar molt.
Clar, clar. No, a mi també, i quan l'estic escoltant ara al·lucino, però me'n recordo que l'altre dia li vaig dir «Ai, que t'has posat nerviós o alguna cosa?» I em va dir «Ai, no he tingut aquesta percepció». Però tothom li va dir «Uau, és que el darrer assaig va ser espectacular». No sé, saps aquell moment que toques el cel?
Sí, pues, sí, mira. Jo crec que és una de les baguarres d'Eufòria d'aquest any, és el Xavi, i una altra de les baguarres d'aquest any, amb un tratge vermell, si no m'equivoco, que va sortir espectacular de l'escenari, va ser ella.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grande quedo contigo. Si me das a elegir entre...
Quina meravella.
Posa els pèls de punta, aquesta.
Quina meravella.
Aquesta és la Valèria, i va cantar aquest tema dels Chunguitos.
No sabia que era dels Chunguitos.
Sí, no té res a veure tampoc, la versió original. Amb aquesta...
No, amb ella s'entén.
En aquesta ens vam guiar per la versió de l'Orfeo Gracienc amb Rosalia als Goya.
Sí.
I clar, hi vam fer una adaptació, perquè aquesta versió és cor i la veu de la Rosalia com a solista. Nosaltres no teníem l'Orfeo Gracienc. Ja haguéssim volgut, mira, aquí ho dic, no estaria malament poder comptar amb l'Orfeo Gracienc i aquelles bauasses sí, espectaculars. Sí, sí. Però vam fer una adaptació, no? Llavors vam fer la mateixa harmonia que van fer ells, o aproximada, amb uns pads, amb uns cintes, i després vaig posar les tres bauetes de... D'acord, però és que la Valèria connecta tantíssim amb aquest estil musical que ella no havia d'imitar la Rosalia. Ella,
no, era ella.
Era ella.
Era ella.
I això em va encantar.
Té una mirada... Mira, l'original.
Clar, això és l'any 81.
Clar. Ella és pel plan d'allà, enmig de l'escenari, no es mou.
La van pujar en un...
Exacte.
Sí, a més estava elevada allà.
Sí, estava elevada.
En una mena de...
No es mou, mira i connecta.
Sí.
És tan difícil, això.
Però ella ho té molt clar, vull dir que no ha d'anar a buscar res, saps? Ella obre la boca i ja quan obre la boca sempre és això.
Sí. Anem a la següent, que també quina va... És que clar, quin any d'Eufòria, mira.
Que m'he d'aturar, poder posar en ordre les coses, saber triar què és important i fer-me gran trobant respostes. S'ha acabat, però
què, t'agrada, la vida, també?
Molt.
M'està agradant escoltar-ho aquí perquè estic veient... O sigui, la vida no va estar perfecta d'execució, però va connectar tant amb la cançó, té una veu tan bonica i va controlar, crec que va saber controlar l'energia Perquè la gestió de l'energia en aquell plató, amb aquest minut i mig o menys de dos minuts que és de fer el tema, crec que és el més important, saber controlar, saber gestionar la teva energia, i crec que la Vita ho va fer molt bé.
Sí, sí,
ella
sí,
no
sí,
es va quedar contenta, de l'actuació, no?
Ai, pobra.
Bueno, perquè sabia que ho podia fer millor, que els nervis van poder amb ella una mica.
Bueno, escolta'm, demà hi ha segona, no?
Exacte.
Ja
que espera't.
Sí, no?
Espera't el que fa la Vita demà.
Sí.
Molt bèstia.
Uau. Tinc unes ganes. Tinc unes ganes. Mentrestant, però... anem al Lluc.
Penjant-se una síndria, sucosa que regalima, el meu cap que ja delira, voldria saber com seria sentir-te proper. Juga amb el conillet, l'estampo al meu carret, sentir-me el teu amulet, que em porti a la pista i que no me resista, que em busqui i m'insista, ser el primer de la llista. I em provoca amb la mirada...
He de reconèixer que no és un tema... sembla un tema fàcil.
Ja, ja. Jo no sé si el sabria cantar amb gràcia, amb la gràcia del Lluc, t'asseguro que no.
I no ho és gens.
Jo mossego dels Figaflaues, és aquesta batxateta catalana que diuen ell.
Sí, sí, sí.
Jo, mira, el primer dia que vaig veure el Lluc, perquè ell va dir, clar, això és absolutament fora de la meva zona de confort.
Doncs anem a jugar.
Anem a veure què fas, no? A veure quina és la teva proposta. I quan vaig veure que el tio s'hi posava d'aquesta manera, vaig dir, noi, però si ja està. Si tu has posat... t'has posat el vestit superbé.
Sí. Sí, sí,
i té l'energia i tot.
Va donar molt de joc.
Jo crec que sí.
Molt de joc.
I en pot donar... aquesta setmana també ve fort, el Lluc.
Sí?
Sí. Té una actuació molt xula.
Anem a l'última?
Sí, acabem amb l'última. Na, 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 come on!
Quaranta-un minuts que passen de la una del migdia. Perdona, Clara, aquesta hora en directe el president aragonès valorant la llei d'amnistia.
Han donat suport a l'aprovació d'aquesta llei. Els tres grups, evidentment, que han anunciat un acord aquesta setmana, però n'hi ha d'altres, també, que han sumat els seus vots per obrir una nova etapa de drets i de llibertats a Catalunya. I el meu pensament és per totes les persones que avui es senten més alleujades, per tots aquells que ja tenen ganes d'abraçar els seus amics, els seus companys, els seus familiars a casa seva, a Catalunya. El meu pensament és també per a tots aquells que patien sobre el seu futur, un futur que podia estar entre reixes a causa de la repressió política. Avui poden imaginar-se uns anys de vida del futur que tenen per endavant en plena llibertat. I el meu pensament també avui és per totes aquelles famílies que tenien l'amenaça de la repressió econòmica simplement pel fet que un dels seus membres, doncs, era un representant polític o era un servidor públic que havia fet el que tocava fer al servei de la causa de Catalunya. Per tant, avui és un gran dia, sabem que queda molt de camí per recórrer, però crec que la força que ens dona avui l'acord assolit, el pas endavant impensable fa tan sols uns mesos, doncs ens dona tota la convicció i tota la força per continuar endavant i que aquesta llei, que avui ha fet un pas molt important, doncs ja sigui una realitat, s'acabi el malson de la repressió i comenci una nova realitat basada en la llibertat de les persones i la llibertat de Catalunya.
Doncs aquest és Pere Aragonès, el president de la Generalitat, que així valora aquest gran dia, diu el president, tot i que encara queda molt camí i molta feina per endavant. El president Aragonès, que segueix amb les seves valoracions, el podreu escoltar a l'Estel migdia, els següents butlletins informatius d'aquesta casa, però ara que el teníem tot just en directe parlant des del Parlament de Catalunya, volíem reescoltar una petita valoració del que és un dia tan important en plana política com avui. Clara, tornem a lo nostre. Quin gir de 360 graus, que era l'Aina.
La informació és la informació.
La recuperem, l'Aina?
Sí, recuperem l'Aina, sisplau. Què et va semblar, tu, l'Aina?
Bé.
Ah,
no?
Jo la trobo espectacular.
Perquè tu hi has treballat, punyetera.
Claro.
Clar, jo veig el resultat final.
Però és que, clar, l'Aina balla superbé, sí, canta superbé, té una actitud positiva, més no poder... Uh-huh. No sé, no, jo trobo que fa una feina...
Podem fer un joc una mica tonto?
Sí, endavant.
És la meravella de la música et fa lligar... I ara em diràs, clar, és que no té res a veure, i segurament no té res a veure. Però em fa lligar conceptes i em fa lligar coses. Jo escoltava l'inici. José, pots posar-me l'inici d'això que escoltem de l'Aina? Mira. Na, 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 come on.
Aquests són els coristes, eh?
Rumore, rumore.
Ah, tens raó.
Sí o no?
Sí, senyor.
Em porta...
Sí, senyor, és així.
Em porta Rafaela Carrà.
És el mateix tipus d'entrada o el mateix patró, sí. O
inclús
igual és el mateix to, vés a saber.
I m'ha vingut al cap Rafaela Carrà, dic, què passa aquí?
És el que et deia l'altre dia, que la música al final són 12 notes, saps? Combinar-les tant originalment. Aquest és un tema de Rihanna, és Anthem. I l'Aina, ostres, és que ho va cantar super, super bé. I a més va ballar molt bé. I ballar i cantar alhora, sense que se't desajusti la veu, no és que tinguem tants referents d'artistes aquí en aquest país que ho puguin fer, saps? Clar. Vull dir que l'Aina és una d'aquestes apostes del programa perquè apareguin artistes a l'escena catalana que no estem tan habituats a veure.
Epa!
Cuidau.
Igual per això t'he dit bé, i hauré de veure tota l'evolució i tot. Clar,
bueno,
jo
però
dia...
jo també em plantejo si la indústria catalana musical vol artistes com aquests, perquè no els està donant espai. Per exemple, els que han sortit d'aquest programa, que tenen aquest perfil de ballar i cantar i fer shows així una mica més grans, no tenen recorregut aquí.
Ja parlarem d'això, de la indústria musical, que és un tema molt interessant.
Molt interessant.
Clara, per cert...
No em posis més reptes aquesta setmana, eh?
No et posaré més reptes.
Crec que no em puc assolir més aquesta setmana.
No, tranquil·la, que no et posaré més reptes, et faré una falqueta. Perquè aquest dissabte...
Aquest dissabte?
Ets a l'Apolo.
Estem col·laborant amb en Guillem.
Amb en Guillem Roma.
Veniu a veure-ho.
Fent una versió... Jo ja me la sé.
Sí? Quina veu has escollit per saber-te? La del Guillem o les...
La del
alguna...
Guillem. Ah, Guillem.
Pensava que m'anaves a dir, em sé la teva veu. Ja hagués al·lucinat amb tu, Joan.
I vindré i la cantaré.
Molt bé. Així m'agrada.
Per tant, si voleu veure a Clara Luna, a Gemma 4 i a Guillem Roma en directe, no us el perdeu. A la Sala Apolo de Barcelona, que serà una meravella. Això.
Aquest dissabte, sí, senyor.
Clara Luna, moltíssimes gràcies, com sempre. Fins la propera setmana.
A vosaltres.
Escolta'm, gala 2 demà, eh?
Surto pitant cap a la tele, que estem preparant la gala 2 perquè
doncs
sigui extraordinària.
Cap allà corrent, que demà et veiem en directe i ho comentem la propera setmana. Que vagi molt bé, Clara.
Molt bé. Adéu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Feminista tu, i jo, i nosaltres, i vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 11 minuts i ja arribarem a les 2 del migdia. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Va, de què parlem avui, la Girocleta?
Doncs, mireu, hem dit ja a primera hora del matí, que és que ara fa una setmana que la Basílica de Santa Maria del Pi s'ha iniciat una mena de marató de misses per demanar que plogui. I sembla ser que funciona, perquè aquesta matinada es preveu amb pluges, aquest cap de setmana també. Vull dir, borrasca, pluges... Sembla que la cosa ha funcionat. Fins aquest dissabte es faran dues pregàries cada dia, la primera a 3:15, que aquesta es fa a la capella de Sant Miquel, i la segona segona pregària es fa a les 7 en punt, i en aquest cas es fa a la capella de la Puríssima Sang, i les pregàries que es fan són rogatives per rogar, doncs, que plogui. Però com que perquè demana pluja res és suficient, s'hi pot fer de tot, aquest dissabte es farà una processó per Ciutat Vella, amb la botabotíssima imatge del Sant Crist de la Sang, també per demanar que plogui. I ara mateix, en directe, podem saludar el conservador de la Basílica de Santa Maria del Pi, en Jordi Sacasas, que ja ens escolta. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Jordi, bona tarda.
Ara ho dèiem, Jordi, estan funcionant, no?, les pregàries, de moment, perquè sembla que ve pluja.
Sí, sembla que sí, sembla que està funcionant. No en tenim dubte, nosaltres, que funcionés.
No?
Es prega bé i hi ha força gent pregant, doncs...
Ja, ara deies, hi ha força gent. Heu notat que ha vingut més gent en aquestes pregàries?
Sí. Però, de fet, és una pregària diària. Mm-hmm. Després hi ha la missa, o sigui, hi ha la pregària i la missa després.
I ve molta gent, heu notat que hi ha molta gent que ve?
Déu-n'hi-do, hi ha inclús gent que no són de la feligresia. Han vingut cada dia una mica més de gent. Però, a mesura que es va coneixent, doncs... i que vosaltres ho aneu difonent, la gent s'acosta a l'Església del Pi i s'afegeix a la pregària. És molt curteta, però és molt intensa, vull dir que està bé.
Quant dura la pregària? Dius que és molt curta?
No, uns 10 minuts, com a molt, un quart d'hora. S'acaba amb un cant i hi ha una execució, perquè, clar, al principi també nosaltres som molt conscients de que això és una responsabilitat de tothom, no només dels creients, sinó de tothom, perquè hem de cuidar la casa comú, que és el planeta, i en som una mica responsables nosaltres, per tant, d'aquest canvi climàtic, tots aquests problemes, i per tant, doncs, hem de fer una mica d'acte de contrició i ser molt conscients de la nostra responsabilitat.
Evidentment, Jordi, i també ho comentàvem, clar, pot ser que aquest dissabte veiem una processó pels carrers de Ciutat Vella per demanar que plogui, i plovent, perquè sembla ser que hi haurà pluja, no?
Bueno, nosaltres ho farem, veurem, alguna vegada, ja històricament, el Sant Crist de la Sang ha sortit per fer una rogativa en processó pels carrers de Barcelona, seguint pràcticament el mateix recorregut, i a mitges s'han hagut de plegar perquè els hi caia un xafa considerable. Això
està molt bé
registrat històricament, eh? Vull dir que potser podria ser que ens toqués fer el mateix. Però, bueno, benvingut, perquè el que volem és precisament...
Que plogui.
Doncs, que plogui.
Clar que sí. Ara ho deies, no és la primera vegada. Quantes rogatives s'han fet històricament a la Basílica de Santa Maria del Pi?
Seria difícil saber-ho exactament. Tampoc s'ha fet un estudi en profunditat. Nosaltres tenim bastantes, en l'arxiu, tenim bastantes moments històrics on se noten. Bueno, nosaltres tenim constància potser des de finals del segle XVI fins al segle XX. Vull dir, la darrera que tenim constància va ser l'any 1945, o sigui, ara encara no fa 80 anys, i després, bueno, el segle XVII, al segle XVII n'hi ha bastantes apuntades, algunes doncs amb molt d'èxit a nivell de pluja.
I no, ara mateix el que ens estaves comentant és que tot aquest tema de la sequera i de les pregàries i les rogatives també obre un altre calaix, que és de la importància, precisament, que l'Església conservi tots aquests arxius, perquè m'imagino que en l'època segurament no hi havia estacions meteorològiques, no?, i molts meteoròlegs devien acudir, o acudeixen ara, a aquests arxius de l'Església, doncs, per entendre o per estudiar històricament els episodis de sequera que ha viscut Catalunya, no?
Exacte. Vull dir, ara, precisament, doncs, en aquesta ocasió d'aquesta rogativa s'ha posat molt en evidència i s'ha parlat bastant dels meteoròlegs, dels paleometeoròlegs, els que estudien, doncs, el temps en l'antiguitat, el que s'han servit d'aquests arxius on dels Sant Cristos, no només de Barcelona, sinó de tot Catalunya, on s'ha vist que l'afluència més important de les rogatives coincideix també amb aquests períodes de sequera, i per tant tenen un registre d'aquests períodes de sequera.
I mai s'havia viscut un període de sequera tan greu com el que estem vivint ara?
Bueno, això no sóc jo l'especialista que ho ha de dir, no ho sé, però jo crec que és tot el Mediterrani és bastant successiu, no? Hi ha hagut períodes de molta sequera, altres de no tant. Nosaltres ara tenim un període, però jo crec que n'hi ha hagut de més greus, eh? Ara, no t'ho sabia dir, jo no.
No, i el que segur que em saps dir, Jordi, que ets conservador de la Basílica de Santa Maria del Pi, perquè anem dient que es traurà Sant Crist de la Sang, Sant Crist de la Sang, per què es treu aquesta icona?
El Sant Crist de la Sang, tradicionalment... Bueno, el Sant Crist de la Sang és una imatge d'un Sant Crist molt important a la ciutat, o sigui, tenia el Sant Crist de la Pan, que tothom coneix, però també el Sant Crist de la Sang es treia en moments, doncs, de màxima necessitat. O sigui, es treia per demanar la pluja, però també es treia quan hi havia algun problema, no sé, des d'un terratrèmol hasta, jo què sé, també la vinguda d'un rei, no només per coses difícils o negatives, sinó també per coses vingudes. O sigui, qui anava a rebre l'arribada dels reis a la ciutat era el Sant Crist de la Sang, juntament amb l'Àliga. I això molta gent no ho coneix, però sí que està documentadíssim, no? I, per tant, el Sant Crist de la Sang, que es treia sempre, per exemple, per una tempesta, no? A una galerna, al port, es portava fins al port. Per l'arribada d'un rei es portava fins a Valldonzella. Per la pluja es pujava fins a Santa Madrona, perquè Santa Madrona és l'altra icona de la pluja.
A Montjuïc, oi?
A Montjuïc, sí.
Jordi, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això. Moltíssima sort, que vagi molt bé aquesta processó el dissabte, i a veure si tenim sort i l'heu de parar perquè plou moltíssim, com ja ha passat altres vegades. Jordi Sacasas, conservador de la Basílica de Santa Maria del Pi, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Gràcies, Jordi, i gràcies, Olma. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Vinga, va, que acabem programa. Vinga, va, 4 minuts i arribem a les 2. Rafa Sanau, ja ho heu esperada,
eh? Que content que estic de la meva secció.
T'agrada, eh?
És, sí. Dona per molt.
Sí,
dona, no, ho sabem. Dona per moltíssim. Escolta, ara. T'imagines que ara aquestes pregàries tenen la resposta desitjada i s'ha de pregar perquè pari de ploure.
Mira, tant de bo.
Perquè ja estem... Ja anem en canoa per aquí, pels carrers de Barcelona.
Tant de bo.
Bueno, ara diuen que demà plou i, a més, no en plan poquet.
No,
que plou. Caurà bona pluja. Sí. Jo ja estic cavilant com vinc a la ràdio, perquè, clar. La moto és complicada. Bueno, escolta, bona vesprada. Hem tingut respostes de la...
Sí?
Sí.
Vols que tirem...
Què vols tirar?
Cinto d'anar a comprar?
Vinga, va, tira-la.
Vinga, va.
I t'explico una mica el tot general. Ara.
Això ho tenim aquí.
Aquest... Tu imagina'm a mi comprant a Cap Bravo amb aquesta música de fons.
Amb aquesta sintonia, eh?
Una cistella.
Clar, és que el pitjor és que t'imagino.
Sí, i la mà aquí a la barbeta, mirant les coses fixament.
Ah, absolutament.
I comparant.
I no saps què pots agafar, perquè, tenen tant per metre quadrat.
Efectivament. Home, és que jo hi ha hagut vegades que m'he acomiadat de la família...
No, clar.
Un petó al front. És que me'n vaig a Mercadona.
Petó al front,
Veniu cap aquí, nens, cuideu-vos, feu el favor...
Que on vas, has dit?
Que he dit Mercadona.
No. Te vas a Mercadona després de passar pel Banc Sabadell.
Quan surti em flagelaré amb un làtigo.
Sí.
Bueno, no, m'acomiado de la família, perquè si vas a Cap Bravo allò és infinit. Cap Bravo. Clar. Doncs avui demanàvem, és fa anys que va néixer Antonio Mercero, creador de Farmàcia de Guàrdia i de Verano Azul.
Sí.
I demanàvem quina de les dues sèries que han marcat una mica la història de la televisió a Espanya doncs havia agradat més a la gent.
Sí, senyor.
I resulta que la gent s'ha decantat molt. Clar, això sempre passa. Tu dones dues opcions i sempre hi ha...
Hi ha hagut
molts missatges que deien que el que els va marcar és la pel·lícula La Cabina.
Home.
Amb José Luis López
Vázquez. Clar. Sí.
Tu l'has vista?
Angoixant. Sí.
L'has vista, eh?
Sí.
Jo és que he vist escenes...
Al principi és una mica brometa, però no. Acaba angoixant molt aquella
pel·lícula.
Però l'home
aquell està allà tancat i no hi ha... Doncs mira, que també és d'Antonio Mercero.
Sí.
Però, i la gent, jo crec que, no sé, però es decanta per, en principi,
home,
per Verano Azul.
Va marcar molt La Cabina i Verano Azul, evidentment, que va marcar.
Jo crec que sí. A mi em va marcar més Farmàcia de Guàrdia, ja t'ho vaig dir, la tinc més al cap.
Sí, a mi també,
per això, a lo millor per edat, però moltes respostes van per Verano Azul.
Clar.
I és veritat, que allò va ser un boom absolut, i a més amb aquest gir de guió de
del
Chanquete...
Del barco de Chanquete no nos moveran.
No nos moveran. Qui no ha entonat aquesta cançó? en algun moment de la seva vida.
És així.
I l'ha versionat.
Sí, sí,
perquè
sí,
dona
sí, sí,
per,
sí,
per fer versions.
Traspassa fronteres, això, generacionals.
Del barco de Chanquete no nos moveran. És bueno, així. Escolta, doncs res, ja sabeu que totes les respostes molt agraïts demà al, al Bombo.
Sí, 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 sí.
Ara d'aquí res se sortejarà la Champions. La Champions...
És una... Res que veure.
Merda al costat de la Cistella Cambra.
És així. Sí, Rafa, gràcies, eh?
No, home, no.
Que anem cap a l'Estel Migdia nosaltres ja.
Home, Toscano està
allà. Hi ha un matí informatiu avui amb
sí,
això
sí,
de l'amnistia.
Sí, sí, ja ho sé, ja ho sé. Hem vist... La, la votació s'ha seguit a dalt
sí,
com
sí,
un partit
sí, sí,
de futbol.
Sí, sí, sí.
La gent...
És així.
Que no, que no, que sí.
No, que sí, que sí, que sí.
Però s'ha fet en una sala molt petita, jo com no controlo...
Clar, perquè era comissió.
Era la comissió.
Era comissió de justícia.
Val,
sí,
val,
sí,
val.
Després passarà al ple del Congrés, eh?
Ah, bé, després
això serà
de,
més gran.
Ha de continuar
sí, sí,
el recorregut,
sí, sí,
no?
Perfecte. Absolutament.
El Toscano
va,
ho explica.
Escoltem això. Totes les informacions demà de Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa a l'Estel Migdia. I nosaltres ens hi tornem a posar demà. Seguirem parlant de l'amnistia en aquest programa demà a partir de les 8 del matí i fins les 2 de la tarda. Mentrestant, que vagi molt bé. Adéu-siau.